Bona tarda, són les dues. Comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Una vegada més, al Sabadell li va costar horrors accelerar un partit que estava trabat i ensupit, gairebé insípid, quan aquest es va torçar amb el gol rival. No hi ha hagut cap enfrontament en el que no passés gaire cosa i que els arlequinats acabessin pescant algun punt. Dóna la sensació que o bé el centre d'esports és superior clarament, encara que no sigui durant tot el partit, però sí que domini en una bona part d'ell, o si no, no en té prou per puntuar, i això és especialment preocupant. Va passar contra el Mirandés, va succeir davant del Màlaga, i ahir contra l'Oviedo una altra vegada una nova mostra. Els enfrontaments tàctics de massa control i de massa poques arribades de perill a les àrees, si no és per una cosa, és per una altra, però a l'equip d'Antoni Dalgó li està faltant alguna cosa més per poder extreure punts que li permetin sortir del pou. I això que ahir una altra vegada tenia l'equip sabadellenc l'oportunitat de sortir del descens, encara que fos momentàniament, i a l'espera del Tenerife Leganés i, sobretot, del Mallorca-Castellón d'avui. No va poder ser. Nova derrota, 0-1, i un altre cop avui a calcular quants punts queda la permanència a l'espera del Sabadell Alcorcón de demà passat. Menció a part mereix el show del temps afegit amb la revisió del VAR, no per si era penal o no, sinó pel ball de targetes, 7 grogues i una vermella, la d'Antoni Dalgó, un descontrol.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Roger Benet al control de so, tot a punt? Som-hi, va.
Es comenta la recepció.
Tindrem el postpartit del Sabadell 0, Real Oviedo 1, que centrarà bona part del programa, però també més teca, com ara en vol, a la Primera Nacional, natació a Castelló, o al passi com a primer classificat de l'Astralpool masculí a vuitens de l'Eurocup de waterpolo.
I fora de l'hotel?
La Real Societat es va deixar el lideratge ahir empatant el duel basc al camp de l'Alavés. L'Atlético encapçala ara mateix la taula a primera, amb un punt més que l'equip Xuri Urdín, i dos partits pendents de jugar. Els del Cholo Simeone li treuen 6 punts al Madrid i 12 al Barcelona. Aquesta tarda a les 6 se sorteja a Suïssa, a Zuric, la fase de classificació pel Mundial de Qatar 2022. La selecció espanyola entra en el bombo dels caps de sèrie, amb la qual cosa s'estalviarà creuar-se amb Bèlgica, França, Anglaterra, Portugal, Itàlia, Croàcia, Dinamarca, Alemanya i els Països Baixos. Operat al braç dret per tercera vegada, Marc Márquez, el pilot cerverí, segueix ingressat a l'hospital, això sí, per una infecció prèvia a la fractura, i la selecció espanyola femenina d'handbol no pot punxar avui per passar al main round de l'europeu, que s'està jugant a Dinamarca. Després d'empatar contra Suècia, avui el combinat estatal s'enfronta a partir d'un quart de 7 a la República Txeca en l'últim partit del grup.
I a les xarxes socials.
De seguida parlarem de natació. Un dels noms propis, el d'Òscar Salguero, piulava ahir a la tarda des de Castelló de la Plana. Ha acabat el trofeu internacional Castalia-Castellón, mínima B per Tòquio 2021 revalidada. Anem pel bon camí.
De quin partit no estarem pendents?
Magpies contra Manchester 62, setena jornada de la Lliga de Gibraltar.
Avui celebra el seu aniversari.
Un mestre d'entrenadors, el sabadellenc Joan Murtró, alma mater del Mercantil durant dècades, també l'exarlequinada Noemí Rubió i el sant i llegenda del centre d'esports David de Navas.
L'enquesta.
Sé que és dels dies difícils, però llancem la pregunta de sempre. Qui va ser per vosaltres el millor ahir contra l'Oviedo? Regals en joc i, com sempre, la via per participar-hi. Un tuit amb l'etiqueta MVP946.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Comença la 17a jornada de Lliga. Arrenca, companys, aquest Sabadell-Real Oviedo. Ara la passada Juan Ibiza per Pierre Cornut, sorprèn per aquí el francès, el doblava Juan Hernández, la passada és per ell, ja la té el de l'Orca, busca la línia a fons, treu la centrada al primer pal! Servirà Stoichkov amb la dreta. El llançament en curt per Pierre Cornut, que li torna Stoichkov. La posa ara sí, Stoichkov directe! Uf, llapant el pal. Llançament buscant l'àrea, la pentina enrere, l'Eix Coc dintre l'àrea, el xut! Uf, Javier Mier volgut sorprendre. Pierre Cornut, vinga, que guanyem per velocitat. Fa la centrada, Pierre Cornut, molt passada. Oscar Rubio! La posa Ricky, primer pal, la busca, vinga, es passeja! Uf, l'acaba trencant la defensa del Sabadell. Comença el segon temps a l'estadi, vinga. Que arriba Pierre Cornut, que sorpresa el Sabadell per l'esquerra. La centrada del francès, punt de penal! No se l'ha cregut, Guru! Bona acció d'Oscar Rubio per Stoichkov. Stoichkov a l'esquena, se'n va Guru dins l'àrea. A veure, Guru a la frontal, acomodant-se cama dreta, prova el xut! Fora. El xut de Guru, que es tapa la cara amb la samarreta. Percutint per banda esquerra el quadre asturià, la passada per Mossa, no hi ha fora, joc línia, fons, la posa enrere. Gol de Sant Gali. Doncs la passada enrere de Mossa, que s'havia incorporat fins a la línia de fons, arrossega de primeres. No arriba la rematada, però Sant Gali, que l'estava esperant amb temps per col·locar-la bé, marca el Real Oviedo. En el minut 20 de la segona, marca l'equip del Cuco Ziganda, Sabadell 0, Real Oviedo 1, marca Sant Gali, tocarà remuntar. Vinga, hem servit ràpid de banda. Adri, per Víctor García, el búfal, juga per Adri Cuevas, lateral de l'àrea gran, posa-la bé, la posa templadeta, àrea petita, la refusa malament la defensa, amb problemes ara. Amb ben poc s'ha posat nerviosa la defensa del Real Oviedo, eh? Treu la centrada, àrea petita, el rebot, Víctor García, l'enganxa per darrere, penal, penal, l'enganxa per darrere i penal, no ho ha dubtat. Gorostegui, Fernández Ortega, ho vol revisar.
Si el revisa, doncs em sembla que no tindrem penal.
Targeta per Rodri Ríos, eh? Targeta per Rodri Ríos per venir a veure el VAR. No m'agrada gens que hagi vingut a veure. En fi, targeta per Néstor Querol, una més, Adri, per l'estadística. A veure què ha decidit. Senyala. Oh! Anul·la el penal. Doncs pilota favorable a l'Oviedo. Pilota favorable a l'Oviedo.
Com un penal? Però ja m'ha de fer porteria.
Però és que llavors és penal.
Home, o és penal, que per mi no l'és, o és córner.
Espera't, que se'n va Antonio Hidalgo al carrer. Aquest sí que se'n va al carrer. Li diu que s'aixequi.
Se li ha anat de les mans al partit absolutament, eh?
Aquest senyor...
Vermella directa per Antonio Hidalgo.
Va.
Se'n va al carrer Antonio Hidalgo. Ha acabat donant vot neutral favorable a l'Oviedo. En fi,
vot neutral. Per què?
Salta, la pilota pentinada, va per terra Néstor. A les mans i s'ha acabat el partit. S'acaba el partit. Guanya el Real Oviedo per al Sabadell. Val el gol de Sant Gali. Nervis. I em quedo curt amb el que hi ha ara mateix. Mentre els jugadors de l'Oviedo celebren, els del Sabadell que protesten. El pitjor de tot plegat, que s'acaba el partit i que això ja no ho canviarà ningú.
I ningú no va canviar aquest 0-1 contra l'Oviedo ahir amb aquesta decisió, amb aquesta revisió del VAR d'un penal ja al temps extra. Per cert, que després ho comentàvem en el Sabadell en joc en el postpartit amb l'ajuda arbitral del José Antonio Martín Utrera. Com que els penals no tenen llei de l'avantatge, l'àrbitre va xiular pensant que era pena màxima. En no ser penal, no pot interpretar que la pilota sortia per línia de fons i, per tant, era córner. I sí que havia de ser vot neutral. Clar, la pregunta del milió és i per què carai era vot neutral per l'Oviedo i no pel Sabadell, que és qui tenia la pilota en aquell moment. Va tirar pel dret. Aquí sí, Gorostegui, Fernández Ortega, a l'hora de decidir aquest vot neutral, que crec que tothom estava per tot, menys per aquest vot neutral en aquell moment de la pel·lícula. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
La jugada del penal, jo crec que no entra tant la part de la discussió de si era penal o no era penal, sinó el com va gestionar del 90 endavant Gorostegui i Fernández Ortega amb el ball de targetes, dèiem, fins a 7 grogues i una vermella Antonio Hidalgo, quan, home, hi ha coses que són flagrants, però hi ha d'altres que al final, quan tu saps que el jugador que va a mil revolucions o els propis entrenadors en el minut 90 de partit, que saps que ja estàs al temps extra amb un penal revisat pel VAR, que és la situació gairebé més dramàtica, tant si ets de l'Oviedo com del Sabadell, que pot haver-hi en aquell context una mica més de mà dreta podia haver tingut, tranquil·lament.
Sí, el que passa que aquí ja estàs apel·lant al pensament, sentiments, sensacions de Gorostegui i Fernández Ortega, que com dius va tirar pel dret. La jugada al final no deixa tants dubtes com potser havia generat en un primer moment. De fet, en el directe és evident que narrem el que es veu i sense repetició. El penal sembla clamorós, sembla molt clar, però un cop feta la revisió, un cop vista en perspectiva i un cop amb mil imatges, per dir-ho així, encara que sigui només amb tres plans, o sigui, en tres plans, perquè al final tampoc no hi ha tantes càmeres per poder tenir tots els angles possibles, sí que sembla encertada la decisió, primer des de la sala bord, de cridar l'atenció a l'àrbitre perquè vagi a revisar la jugada, i després, amb el que ens pesi, Adri, la pròpia decisió. I com dius, al final, si pares atenció a aquestes set targetes que dius en els últims 5 minuts, per dir-ho així, 5-6 minuts d'afegit, són per protestar. Per protestar d'una manera o d'una altra, per no complir la part del reglament que prohibeix apropar-te a la pantalla VAR quan l'àrbitre està fent la revisió. Bé, una mica per tot l'ambient, per tota la tensió i tots els nervis que va haver-hi arrel d'aquesta jugada i que va acabar provocant, com dius, aquestes set targetes, la majoria per jugadors del Sabadell, no únicament, però sí la majoria, i la vermella directa a l'expulsió d'Antonio Hidalgo, que, per sort, i m'avanço, després en parlem, si vols, de tot una mica, per sort, veient el redactat de l'acte arbitral, el més complicat és la reincidència en ser la segona expulsió de la temporada. És a dir, l'expulsió en si no és molt greu, pel que està redactat, no serà considerada com a molt greu, però el fet de que sigui la segona targeta vermella que veu Antonio Hidalgo aquesta temporada sí que li sumarà
algun
partit extra més al que sigui el propi càstig. No?
Després parlem de Gorostegui i Fernández Ortega. Comentem primer de tot per això el centre d'esports, el seu paper en un partit que jo m'atreviria a dir que va ser insípid. Ja no el joc del Sabadell, sinó en general el joc en general del futbol que es va veure ahir en aquest Sabadell 0 Oviedo 1, però si no és una cosa és una altra. Nova derrota, sisena de la temporada a casa, i amb la sensació, no sé si estàs amb mi, Sergi, que cada cop que el partit és d'aquest perfil, trabat, amb interrupcions, sense arribades de perill a les àrees, partits en els quals sembla que no passa res, el Sabadell, parlant en plata, acaba palmant, perquè va passar contra el Mirandés, va passar contra el Màlaga, ha passat contra l'Oviedo...
Sí, partits on no passa res. Ahir, per mi, en lo personal, un partit molt gris, molt pla, sense que li puguis destacar massa cosa. I no parlo del Sabadell únicament, encara que qui ens preocupa i ens ocupa és el Sabadell, però si em poso a la perspectiva, a la pell d'un seguidor del Real Oviedo, gairebé tindria la mateixa impressió, per no dir fins i tot una mica pitjor, però és igual, anem a deixar-ho en la mateixa sensació. Un partit on no va haver-hi ocasions ni clares ni no clares. Al final, l'únic xut entre pals de l'Oviedo és el gol, i el Sabadell prèviament n'havia fet un que vagi entre pals.
Et puc llegir un moment, un fragment petitó de la Vot d'Astúries, que m'ha fet molta gràcia, la crònica des de la visió asturiana. Deien: la primera parte, la nada. Los primeros 45 minutos directamente sobraron. En la mítica película Matrix, Neo tenía la opción de elegir entre dos pastillas. Una de ellas borraba los recuerdos de la verdadera realidad. El protagonista se despertaría habiendo olvidado lo vivido recientemente. Algún oviedista, si pudiera elegir, optaría por esa pastilla azul para eliminar la primera parte de su memoria.
Sí,
això, crónica del partit.
La segona no va ser gaire millor, si no fos perquè des de la perspectiva del que al final compta en el futbol és el gol, i Sant Gali en va fer el de la victòria, i per tant això acaba capgirant segur i revertint moltes de les opinions que es puguin tenir. Però com a partit, un partit d'aquests de segona, d'allò que tiraríem de manual i diríem un partit clàssic on passen molt poques coses, però sí que és cert que sembla que el Sabadell necessita que els partits siguin una mica més actius, no? Que en el partit estiguin passant coses, per bé o per mal, però que passin coses. L'exemple, l'últim, el dia del Tenerife. I a partir d'aquí podríem entrar a desgranar gairebé qui juga, com juga, per què no es pot repetir l'11 titular. Ho dic perquè també és fórmula de debat, eh? Ahir molta gent preguntava, després del partit de Tenerife, per què no torna a jugar un de Barrena? Després del partit de Tenerife, per què no torna a jugar Adri Cuevas? Bé, són aquelles coses que passen. Amb només 3 dies de recuperació, un de Barrena no estava per 90 minuts, ni per 30, gairebé, i en el cas d'Adri Cuevas, si fa o no fa, el mateix.
per posar explicacions d'algunes de les decisions preses. Però bé, en tot cas, al final el Sabadell torna a pagar els pans trencats d'una errada. Una errada provocada, en aquest cas, per una acció anàrquica de mossa.
Sí, sí, jugada molt estranya,
perquè si està treballada...
No, no, no.
Deixa'm que t'ho digui, és l'hòstia, parlant malament
sí,
i ràpid.
Sí, sí, sí. És caòtica la jugada, perquè mossa, que juga per l'esquerra, entra per la dreta, per sorpresa, en una posició més avançada de la que acostuma a jugar ell, perquè és lateral, i és cert que provoca un desajustament, crec que és entre Juan Ibiza i Aleix Coc, amb l'entrada entre centrals. Però clar, és que sí, l'últim que t'esperes, per entendre'ns, és que Pierre Cornut o Joshua Coidi t'entrin com si fossin l'extrem de l'atac, en comptes de l'altre a l'esquerra.
O gairebé jugant de davanter centre, perquè acaba, com dius, col·locant-se entre els dos centrals i sent ell el que habilita la jugada d'anar a pescar-la fins a la línia de fons per posar-la enrere, i després ben resolta, evidentment, per Sant Gali. Però bé, al final, errors i més errors, i per aquí, si vols, comencem. Hem deixat la part de l'àrbitre per després, eh? En parlarem. Ens sentirem a parlar, en tot cas, del que és. Però parlem d'aquest desenllaç un altre cop en els minuts finals i un altre cop amb aquest cop anímic que suposa quan les errades, anem a dir-ho així, puntuals, individuals, concretes o no concretes, Adri, es repeteixen amb massa freqüència, com apuntava ahir Antoni Hidalgo.
Continuarem, està clar. És un cop, sobretot, com s'ha produït un altre cop, massa cruel un altre cop, però jo crec que en línies generals ha sigut un partit molt igualat, molt, molt, molt igualat, amb poques ocasions de gols. Jo crec que en aquesta situació hem de millorar en aquestes situacions quan passen poques coses.
Per tant, Antonio Hidalgo, fent el primer tastet del que va ser el seu anàlisi, la seva lectura d'aquesta derrota 0-1, també fa una part d'autocrítica, Antonio Hidalgo. L'escoltarem criticant, jo crec que, el tarannà de l'àrbitre, i després entrarem ja més a fons, però també té el punt de dir això i això altre no ho fem bé o no ho podem atribuir com a mínim a un factor de fortuna.
Sí, home, és que al final no ens enganyem. Les derrotes són les que són, els números són els que són, el Sabadell ha guanyat només el que ha guanyat, i són pocs partits, perquè al final el conjunt arlequinat només ha sumat 4 victòries en les 16 jornades, anava a dir, 16 partits que ha disputat. Recordem que dimecres posarem al dia aquesta 17a jornada, tot i que vingui rebotada des de la setena, però al cap i a la fi no es pot parlar sempre de mala sort. I és evident que no tot el que li passa al Sabadell és mala sort, perquè si no, noi, estaríem acumulant-la per d'aquí 2-3 temporades, encara estaríem eixugant la mala sort que porta acumulada l'equip aquesta temporada. Dit això, sempre es pot parlar de mala sort? Doncs Antonio Hidalgo diu clarament que no, i sobretot que hi ha aspectes que s'han de corregir i que s'han de fer des d'allà.
Apelar siempre a la mala suerte no es bueno, porque al final hay que tratar de mejorar cosas, ¿no? Porque los goles vienen por situaciones, nosotros rematamos de cabeza dentro del área pequeña y no la metemos, bueno, pues al final no es mala suerte, son situaciones que se dan, pero sí que es cierto que esas pequeñas cosas nunca en estos minutos caen para nuestro lado. Pensando hoy en el 92, en una situación pita penalti a un metro, se escucha el golpe y que luego te lo rectifiquen cuando no se ve exactamente claro qué es lo que pasa ahí, bueno, pues no sé, llamarlo como lo podemos llamar como queramos.
Doncs no tenir algo, dient això, no? Que al final plou sobremullat en algunes coses, en alguns aspectes que al final venen a dir que no és una qüestió de mala sort, sinó que hi ha coses que no es fan del tot bé, i per això el Sabadell està en la situació en la que està, el que no treu que hi hagin d'altres que tampoc és que acabin d'acompanyar massa a l'hora de fer el discurs. Gols a última hora, gols desafortunats, gols que, per exemple, podrien arribar en el temps afegit, com és el cas d'ahir, i al final acaba anant per terra aquesta possibilitat d'empatar perquè es revisa a través del VAR el penal i no s'acaba assenyalant. I més enllà que sigui o no sigui penal, que jo en directe ja vaig dir que em semblava clamorós, i en canvi després, quan es revisa o quan ofereixen una altra repetició, em sorgeixen tots els dubtes, perquè, clar, et pot desequilibrar a l'hora de rematar, però pot ser que arribi el defensa de l'Oviedo a treure-la malauradament i que, per tant, no fos penal. Però, vaja, dona marge a la interpretació. El que no és interpretable és que quan tens l'aigua per sobre el cap
t'assenyalen un penal gairebé en l'última jugada i després te'l treuen, com un caramel que et treuen quan el tenies a la boca, això fa mal. O sigui, això, sigui penal o no sigui penal, és evident que és una situació que home, que trastoca una mica l'ànim, no?
Trastoca, d'aquí el nerviosisme, d'aquí la tensió que es va viure en els minuts finals i, evidentment, quan tens la sensació, a més, de que t'has sentit perjudicat. Insistim. Una cosa és el que es va veure en directe i una altra cosa és el que es veu després a la repetició, on podem estar tots d'acord, ens agradi o no, que l'àrbitre pot ser que rectifiqui correctament a indicacions fetes des de la sala bord. Això no treu que el desenllaç va ser cruel, un altre cop. Com dius, aquest penal assenyalat en el 93, corregit posteriorment, d'aquí es desencadenen moltes de les targetes que hi ha de posteriorment per protestar en un sentit o en un altre, d'aquí es desencadena també, o té com a conseqüència, la vermella directa per protestar d'Antonio Hidalgo. Però anem per ordre. Per com ho va viure i com ho va analitzar i explicar el tècnic de Canovelles aquesta jugada polèmica. Recordem, minut 92, Víctor García està a punt d'engaltar una pilota que ha quedat morta dins de l'àrea del Real Oviedo i quan impacta amb la pilota, en directe, sembla molt clar que l'enganxen per darrere. Amb repetició, sembla també molt clar que el defensa de l'Oviedo arriba abans a tocar la pilota, tot i que després ja no queda tan clar si acaba impactant o no amb la cuixa de Víctor García. Faig un petit parèntesi, Adri. Al tanto amb Víctor García, que va acabar amb molèsties al partit i va acabar molt coix per culpa d'aquesta jugada, que com explicaves abans fora del micròfon, a vegades també pot passar sense que sigui per impacte amb un rival. El mateix gest de xutar
si treu la pilota,
pot provocar que tinguis problemes, però ara mateix Víctor García va acabar molt coix amb problemes al genoll. Dit això, com va viure Antonio Hidalgo d'entrada a la jugada del penal?
Està clar que el Víctor té molèsties al genoll a causa d'aquesta jugada. Sol no s'ho ha fet, està clar. I a partir d'aquí és una interpretació que fa una persona que està a la sala de bord i una altra interpretació diferent de l'àrbitre que estava a un metre, s'ha escoltat el cop des de la banqueta, potser que també la toca el jugador de l'Oviedo, però s'emporta per davant el Víctor. Això, jo crec que aquesta situació és el que he vist. El que ha interpretat l'àrbitre, no ho sé.
Aquí ho deixava obert a Antonio Hidalgo. I ara ve la jugada, o ve l'explicació de l'expulsió. Com diem, segona expulsió de la temporada, aquesta el tanto, que és en vermella directa. Per sort, insistim, pel que va ser el redactat després de l'acte, no deixa molt mal parat el tècnic Arlequinat, perquè el propi Antonio Hidalgo deixava molt clar què li havia dit, o millor dit, Adri, què no li havia dit ni a l'àrbitre ni a l'assistent.
Jo no, a ell no li he dit res. A ell res. Res. No sé què posarà a l'acte, però jo dir-li a ell res, ni a ell, ni al quart àrbitre, ni res. Ell m'ha dit al minut 20 que m'expulsaria per les protestes d'altres persones i a partir d'aquí és la situació que ha hagut. Però jo dir-li a ell no li he dit res.
També et dic que tal i com està el panorama ara mateix, jo crec que la redacció de l'acte arbitral en part dona la raó a Antonio Hidalgo, perquè a poc que li hagués dit hagués aparegut a l'acte arbitral. O sigui, és protestar, airadament, crec que la paraula que utilitzaven ahir era ostensiblement, però no apareix cap cita del tècnic de Canovelles, la qual cosa no només serviria, en part, com comentem, per donar validesa al discurs d'Antonio Hidalgo, sinó també perquè la sanció posterior quedi molt més rebaixada del que podia ser si apareix alguna altra paraula més alta. Dit això, anem a escoltar, per cert, el Pau Vituri, amb el seu particular abecedari, perquè sospito que també parla d'aquest tema.
L'abecedari Arlequinat.
Després d'ensupit, o com li vulgueu dir, com el dia del Mirandés o del Màlaga, el Sabadell va tornar a oferir ahir la seva versió més planera i pràcticament no va generar perill en atac. Fa la sensació que quan hi ha l'oportunitat de sortir del descens, l'equip rendeix pitjor que quan té l'aigua al coll i, casualitat o no, sempre coincideix a la nova Creu Alta. També d'ensopegada, no descobrirem res nou, però amb la d'ahir ja són 11 derrotes en 16 partits. El Sabadell és l'equip de la Lliga Smartbank que més perd i més de la meitat d'aquestes desfetes han tingut lloc al Temple. És futbol ficció i també aigua passada. però qui sap què hauria passat en públic a la grada i com es veuria el panorama si algunes d'aquestes derrotes s'haguessin transformat en empats que anaven camí de ser previsibles.
Bé.
De polèmica, una cosa no treu l'altra. Mal regust per com es va gestar la derrota i impotència per com va gestionar el col·legiat els últims minuts. Més enllà de la interpretació de si era penal o no, un partit tranquil d'arbitrar es va acabar convertint en un pati d'escola. 7 targetes grogues i una nova expulsió a Antonio Hidalgo, massa marcat des de la primera meitat per un criteri, el de les protestes d'altres, difícil d'entendre.
R.
De revàlida, d'aquí a poc més de 48 hores, el Sabadell pot treure's el mal regust contra l'Alcorcón. Gastada la bala del Real Oviedo, els d'Hidalgo es posen al dia amb el segon partit consecutiu a la nova Creu Alta, també contra un rival de la part baixa. I en funció dels partits d'avui, és molt probable que l'argument es repeteixi. Si el centre d'esports guanya, sortirà d'una vegada per totes del descens.
Doncs estarem pendents d'aquests partits d'avui. Tenerife-Leganés, d'una banda, l'Eliodoro Rodríguez López, el Tenerife una mica més amunt de la zona de permanència, però a l'espera també del que succeeixi a Palma, en el Mallorca-Castellón. Tant de bo que es compleixin els pronòstics o la lògica de la classificació, perquè això significaria que el Sabadell continua, com és ara mateix, a 2 punts de la salvació. Ara vaig amb aquesta R de revàlida, perquè al final... bé, de fet, si vols, Sergi, ho comentem ara, el tema al Corcón, per passar el tema, perquè deia el Pau Vitorià ara, i m'ha vingut al cap part del fragment de la roda de premsa d'Antoni Hidalgo, d'això d'estar molt marcat des del principi, perquè ja ho vas dir tu durant el partit, va ser una mica estrany el moment en què atura l'enfrontament per demanar responsabilitats a Antonio Hidalgo, al col·legiat, pel que estava succeint darrere seu. O sigui, a la teòrica banqueta, amb això del Covid és la grada directament, però vaja, el va amonestar verbalment per entendre'ns, el va avisar d'una possible vermella quan reconeixia que no era ell qui estava protestant.
Sí, a més, hi ha coses molt dolentes, molt, gairebé totes, eh? És molt dolent del fet de no tenir públic a l'estadi, de que sigui un ambient fred, de que gairebé sembli que t'hagis d'endollar forçant una mica més la màquina, però hi ha una cosa bona, o dintre de les poques bones, és que s'aprecia tot amb molta més claredat, no? I va quedar molt evidenciat, a part de la gesticulació, que l'àrbitre feia aquesta referència al que estava passant darrere de la banqueta, que Antonio Hidalgo girava com dient, però darrere de la banqueta, allò que vols que faci. I a més va haver-hi un moment que Antonio Hidalgo, que això no ho vam comentar en directe, fins i tot li diu a l'àrbitre, però aquí està el delegat, no? Serà cosa del delegat, no serà cosa meva. Haurà de parlar el delegat amb ell. I després, quan l'àrbitre ja marxa, encara Antonio Hidalgo es queda parlant amb el Miguel Ángel Rodríguez com dient, però això serà cosa teva o cosa meva? Jo sóc el que ha de posar ordre.
Quina culpa tinc jo, no?
Clar, o sigui, jo he de posar ordre a la banqueta? Des de quan un entrenador posa ordre a la banqueta? Si ens referim a quan hi ha els jugadors a la banqueta, en situació normal, Adri, l'àrbitre avisa el tècnic, si vols, però al final el que va posar pau sempre... és el delegat,
sí,
el que demana tranquil·litat, l'entrenador pot fer aquell típic gest de tots callats, però al final el que posa ordre sempre és el delegat. Aquí no sé si és que Gorostegui ja tenia alguna cosa contra Antonio Hidalgo, si és que anava calent per algun tema en concret, però és cert que va ser molt ostensible, i això no marca després el desenllaç del partit, eh? Però sí que és simptomàtic que en el minut 20 facis aquesta advertència de manera tan clara, tan evident, aturant el partit, per una cosa que teòricament no és responsabilitat del míster. I si algú em diu el contrari, jo rectifico i resulta que aquest any s'ha canviat tot plegat i ara són els entrenadors els que han de vetllar perquè les seves banquetes estiguin tranquil·les. En fi.
Va, anem amb la R de revàlida, que deia el Pau Vituri, comentant una miqueta aquest partit contra l'Alcorcón, d'entrada a l'espera de Víctor García, a veure què, perquè amb aquest punt de molèsties que va acabar el partit d'ahir, veurem doncs, com avança la cosa i si està a disposició o no d'Antoni Hidalgo, de cara a un partit que juga tot just demà passat. Per tant, una altra vegada la roda no s'atura. I un partit que, com deia el Pau, té tins una altra vegada de revàlida, de no sé si dir-li final, però vaja, partit importantíssim.
Partit molt important, sobretot perquè, a més, tornem a estar en una setmana d'aquestes de dos partits, tornem a tenir setmana de nou carregada, i sobretot perquè és per posar el dia tot plegat, recordem, és aquell partit ajornat de la jornada 7, perquè l'Alcorcón va plantejar, va al·legar tenir diferents casos de coronavirus, després aquells anàlisis van ser falsos positius, bé, tot l'enrenou aquell que segur que la majoria de seguidors d'oients ja ho tenen més que coll avall, i perquè ara la situació parla d'un Alcorcón que també es troba en zona de descens, que és l'equip que marca, per dir-ho així, l'última plaça de descens, tenint en compte que avui encara juguen, per citar-ho així, Castellón, sobretot, i Tenerife, si volem parlar d'equips implicats en aquesta zona baixa de la taula.
I que el Zaragoza ha de jugar també aquesta setmana.
I que el Zaragoza també té el seu partit pendent, en aquest cas de la segona jornada, i també ha de posar-se al dia del que és la competició. Un enfrontament clau, un enfrontament d'aquells on valen tots els titulars possibles i totes les alegories possibles, i en el qual, per Antoni Hidalgo, el que és evident que, un, toca recuperar-se, i dos, no es pot fallar.
Has de continuar sumant, a més és un partit que els altres no sumaran punts i és un partit contra un rival directe en aquesta situació, t'has de fer fort en aquests partits, has de sumar de 3 en 3 i per partits quan estan molt iguals com el d'avui has de treure puntets.
Doncs partit importantíssim, el que tindrem entre setmana, 7:15, l'horari del Sabadell en joc, les 7 en punt, el del Sabadell Alcorcón, traient que juga dimecres i no pas dijous, seria calcada la setmana que hem tingut en aquests últims dies.
Sí, hi haurà un dia més, no?, de recuperació respecte al que ha succeït entre Tenerife i Oviedo. Allò va ser un dijous-diumenge, ara serà dimecres-diumenge, però sí, per horaris els mateixos. El primer partit dels dos a jugar a les 7 de la tarda, a les 7 del vespre, el del diumenge, fora de casa, això sí, a l'estadi de Cartago Nova, contra el Futbol Club Cartagena, jugarà a les 9:15, des de les 8, en directe a Ràdio Sabadell.
Per tant, l'agenda de cara a aquesta setmana, Sabadell, Alcorcón, Cartagena, Sabadell, és que, clar, al final, estic pensant per rematar-ho, Sergi, Tenerife i Oviedo, clar, això pot canviar molt, realment, però si et pares a pensar, els que queden abans d'arribar al 2021, d'aquests 5 partits que dèiem que eren duels directes entre el Sabadell i equips que poden complicar-se la vida a la part baixa de la taula, segurament hem superat els dos, que quedaven en una zona potser amb una miqueta més de distància, i clar, penso Castellón, que vés a saber com ens el trobem i com arribem també als arlequinats a aquell partit. Però realment, el Corcón, Cartagena, Castellón, aquí sí que podies implicar l'Oviedo també i no ho vas fer ahir. Però Castellón molt ha de canviar el panorama perquè no estigui aquí baix,
sí,
per exemple.
Sí, bé, avui podria donar una sorpresa, podria donar campanazo, però per regla general, teòricament, avui té un partit complicat i a veure com dius com arriba el Cartagena també al partit del cap de setmana, de l'Alcorcón no en tenim cap dubte com arriba, perquè com diem, aquest sí que ja no juga res pel mig, i dimecres ha de visitar l'estadi de la Nova Creu Alta en el primer dels tres partits de Lliga que li queden al Sabadell abans de l'aturada nadalenca. Recordem que, a més, a tot això se li haurà de sumar dimecres de la setmana que ve un partit de Copa, però que d'això ja en parlarem quan toqui.
Ja en parlarem, i si no tenim temps avui, a 8:15, amb el Pau Vitori, al Tribuna Preferent, per fer una mica més de xerrameca d'aquesta situació del Centre d'Esports. Gràcies, Sergi, fins ara!
Fins ara!
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Tres minuts per sobre de 3:15 de la tarda d'aquest dilluns 7 de desembre del 2020. Hem creuat, per tant, ja l'equador del programa. Hem de parlar de més coses, per exemple, de futbol juvenil, de la Divisió d'Honor i també de la Lliga Nacional. Comencem per la primera, on el Sabadell juvenil ha pujat fins al cinquè lloc de la classificació gràcies al seu primer punt sumat a domicili. L'equip arlequinat es va situar 0-2 al duel comarcal a Can Jofresa contra el Jàbac, però va veure com els terrassencs empataven més tard. Miqui Lladó, el tècnic d'aquest juvenil del Centre d'Esports, remarca sobretot el gran inici de partit que van fer, tot i després aixecar una mica el peu.
Els primers minuts, jo diria fins a la primera mitja hora de joc, vam fer els millors minuts de la temporada. Ja a la primera part, a partir del minut 30, ens vam diluir una mica i tot i això vam poder ficar-nos 0-2. Vam tenir un pèl de... No de mala sort, però jo et diria de no saber entendre lo important que és l'avantatge d'aquesta categoria. Vam concedir l'1-2 just quan havíem marcat el 0-2. I a la segona part, et dic que no se'ns escapen dos punts, perquè la segona part el Xavac va ser superior a nosaltres.
Per tant, reconeixent, igual que la primera meitat, sobretot el tram inicial, el Sabadell juvenil va estar molt bé, també reconeixent aquest punt de superioritat de Garenca en el tram final. Un Miquel Lladó que preveu que aquesta divisió d'honor juvenil segueixi en el subgrup del Sabadell, tan igualada com fins ara. Superades les primeres jornades del campionat, el tècnic arlequinat veu sobretot el Gimnàstic de Tarragona una mica millor que la resta, el veu com el gran favorit, però espera que l'Ebro, vulguis o no, es desinfli una miqueta després del gran inici que ha fet, i també diu Lladó no veure el Zaragoza com el d'altres temporades. Tenint en compte tot això i analitzant una mica el calendari, l'entrenador d'Arlequinat assegura que els tres desplaçaments més difícils de tota aquesta primera fase ja els han superat en les tres primeres sortides.
Hem anat al camp del Gimnàstic de Tarragona, hem anat al camp del Zaragoza i ara hem anat al camp del Xàbac, que probablement siguin les tres sortides més dures que tenim al grup, i nosaltres les hem fetes. Les hem fetes competint, la veritat és que sobretot bé a Saragossa i a Xàbac, no tant a Tarragona, i puguem sumar un punt. Potser a Saragossa ens en podríem haver endut algun més, i a Xàbac potser els tres, però al final l'empat és just. Al final l'equip amb aquest punt doncs es situa cinquè, que és el grup on volem estar per d'alguna manera, i toca seguir.
Toca seguir aquesta setmana més amb la segona sortida seguida pel Sabadell juvenil, que de moment havia perdut les dues primeres a Tarragona. I a Saragossa va arribar el primer puntet a Terrassa, al camp de Can Jofresa contra el Xàbac. Veurem si la primera victòria forana arriba aquest cap de setmana al camp de l'Estàdium Casablanca Aragonès. Un grau per sota la Lliga Nacional Juvenil, segona desfeta consecutiva pel Mercantil, aquest cop a casa davant del líder del Llagostera. L'equip empordanès va remuntar la diana inicial del local Kevin Gómez per acabar guanyant per 1-2. Pel tècnic Juanjo Beltrán, la dinàmica positiva de l'equip gironí es va notar.
Hem començat molt bé. Sabíem que era un rival molt complicat, però la veritat, acabar d'acabar el partit, i vull veure el partit, però crec que ens ha faltat una mica de sort, i crec que hem sigut, per mi, crec que hem sigut iguals o superiors amb ells. Però bueno, això són dinàmiques, ells tots els hi cau de cara, i nosaltres pues, bueno, estem en una zona ara ja més complicada, més nervis, i bueno, treballarem, però estic molt, molt tranquil i molt content.
Tranquil·litat, per tant, tot i el nerviosisme que pot arribar amb aquestes dues derrotes consecutives que acumulen, Beltrán defensa que les sensacions dins del vestidor són del tot positives i que per això no estan encara preocupats, a raona Marinals, amb aquest petit sotrac que travessen, ni tampoc senten cap pressió per haver de reaccionar ràpid veient com és, en aquest cas, la Lliga d'enguany.
S'han de jugar, han de gaudir de poder jugar amb aquests camps i contra aquests rivals, i no hi ha pressió, és a dir, de moment, d'aquí un mes ja ho direm, però el que hem de fer ara és rebaixar la tensió. Crec que avui és el camí, és a dir, que si juguem 10 vegades com avui guanyarem 8 o guanyarem 9, i hem de fer creure als jugadors això, i bueno, toca això, és a dir, nosaltres tenim el que tenim i afortunat de poder entrenar-los, és a dir, que tampoc no passa res.
Amb la derrota contra el Llagostera, el Mercantil cau ara al setè lloc del seu subgrup de Nacional amb 7 punts. Això sí, demà mateix, dia festiu, tornen a jugar els blaugrana. Serà el camp d'un Girona B, que és el tercer classificat, això sí, a només un partit de distància, 3 punts del conjunt mercantilista i havent encadenat en les últimes setmanes dues victòries seguides. Àlex Pertusa, defensa i capità del Mercantil, analitza així el rival de demà, el juvenil B del Girona.
Quan ha començat la Lliga, doncs no teníem gaire informació d'ells. Sabíem que tocaven la pilota, que tenen 3-4 jugadors molt talentosos, però no sabíem encara res. Ara, amb tot el tema de vídeos i això, doncs els nostres entrenadors els han estat analitzant, ja sabem com juguen, i sobretot això, tenen molt bona sortida de pilota, tenen 3 o 4 jugadors a dalt que són molt bons, estan concentrats, també és un partit que serà molt disputat, igual que Llagostera.
Com escoltàveu, el partit és el de la primera jornada, el de l'estrena a la Lliga, que en aquell moment no es va disputar per tema de positius de Covid. A 3:15 a Vilablareix es jugarà demà aquest Girona B, Mercantil de la Lliga Nacional Juvenil. Una aturada en el camí, 3:15 de la tarda. Hem de parlar encara d'handbol i, sobretot, de waterpolo. Tenim l'Estalpul Natació Sabadell esperant rival a l'Eurocup després de classificar-se per 8ens de final com a primer classificat.
Ràdio Sabadell. Borja Vázquez, Ana Jenner, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell, amb Toni Garrido, seonsiguis.com.
Entra Oscar Rubio, Edgar, gol, 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 gol.
Juan Hernández al chut, gol, 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 gol.
La picadeta, gol, 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 gol. Entra la central, yo soy Coidi, punta panal, estoy gol, 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 gol.
Sabadell en joc.
Aquest dimecres, a partir de 6:45 de la tarda i en directe des de la nova Creu Alta, Centre d'Esport Sabadell, Agrupació Deportiva Alcorcón.
La Lliga SmartBank es viu en directe a Ràdio Sabadell. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
La gran notícia del cap de setmana en clau poliesportiva ha estat, com us dèiem, la classificació de l'Estalpool Natació Sabadell de waterpolo masculí pels vuitens de final de l'Eurocup. A més, amb la plena de victòries, l'equip de Quim Colet ho ha fet com a primer de grup i tindrà un creuament a priori favorable. De seguida enumerem els possibles rivals dels sabadellencs, però abans repassem una miqueta aquesta trajectòria immaculada. Divendres arrencava aquesta competició europea, en el cas del Sabadell aquí a casa. El triomf va ser per un gol de diferència, 9-8 a Can Llong contra el Jadran Split croat, l'endemà dissabte per 2, 11-9 contra l'Esteau a Bucarest romanès, i la cirereta al pastís va arribar ahir. En el partit que definia la primera plaça, els de Quim Colet van superar per 12-7 el Dinamo de Moscou amb Bedolorrio sota pals, aturant qualsevol intent de remuntada russa. El porter madrileny del club valorava així el fet d'haver guanyat la lligueta.
Pues te evitas a dos húngaros tops, como es OSC y Solnok, te evitas a un croata como Mladost, y te evitas a los primeros de cada equipo, a los de cada grupo. Al final es esto, es intentar evitar a los mejores cuantos más fases y sin menospreciar a los segundos, porque ha habido partidos muy igualados de todos los grupos, y el partido que será en febrero o marzo será un partidazo a muerte, en su casa, tanto en su casa como aquí. Y bueno, ahora a disfrutar de lo que hemos hecho y ya vendrá ese partido, ya lo prepararemos.
Gaudint, per tant, Edolorrio i la resta de companys d'aquest gran paper signat fins ara a la primera lligueta, jugada en format bombolla a Can Llong, aquí a les instal·lacions del Club Natació Sabadell, entre quatre històrics del waterpolo europeu. Dels quatre representants de la Lliga Espanyola, de la Divisió d'Honor Masculina, només l'Astralpool i el Mediterrani s'hi han classificat de moment. I diem de moment perquè, si bé el Terrassa és cert que va perdre els tres partits i per tant queda eliminat, el CNB, el Natació Barcelona, es va quedar fora amb polèmica, i a més d'aquelles de les grosses. L'Alen va fer repetir el Turcoing Zuglo per irregularitats en l'alineació hongaresa, que havia inscrit a 12 waterpolistes i un porter. I el segon partit, el de la repetició, recordem, havien de ser 11 waterpolistes i dos porters, i no pas 12 i un. Un cop ja se sabia quin era el marcador que necessitaven tots dos, perquè el CNB ja havia jugat quan tocava, el partit va acabar, curiosament, 15-15. Un empat amb tants gols que beneficiava tots dos per deixar els barcelonins fora de la següent eliminatòria. Així doncs, si no prospera aquesta reclamació barcelonina, els possibles rivals del club a vuitens serien l'Estrella Roja de Belgrat i el Novi Belgrat, els dos serbis, el PID i l'Estrasburg francesos, el Primorac Kotor Montenegrí i els mateixos Zuglo i Mediterrani. Al final del partit, el Pau Vituri, que va estar seguint a Can Llong tota aquesta evolució de la fase de grups de l'Eurocup, conversava una estona, uns minutets, amb el tècnic de l'Estalpool Natació Sabadell de waterpolo masculí, amb el Quim Colet.
Al costat del tècnic de l'Estalpool Natació Sabadell, el Quim Colet. Quim, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Pues molt feliç.
Molt feliç, perquè suposo que poc més es pot demanar, no? Organitzàveu aquí una lligueta diferent, sense públic, a porta tancada, contra tres rivals, tres clàssics d'Europa, com havíeu comentat a la prèvia. I clar, jugar els tres partits, guanyar-los i passar, evidentment, com a primers de grup, suposo que el balanç és molt bo.
Sí, indudablement és excel·lent. La llàstima és que tu deies, no? És una lligueta en què ens hauria agradat, ja que fèiem a casa, que estigués la graderia a patar, i això no ha pogut ser, però per tothom era igual, no? Però sempre és molt millor poder disputar-ho a casa, a pesar de que no hem tingut l'escalf del públic, no?
A més, han estat tres partits competits, perquè hi ha hagut grups d'aquesta lligueta que sí que tenien algun rival potser més feble, però aquí havies de jugar els tres a cuchillo, que se'n diu en castellà. Tots s'han decidit per pocs sols la diferència.
Sí, aquí està clar que ja ho havíem dit. Vull dir, són tres equips de lligueta de Champions dels últims 5-6 anys. Vull dir, així de clar. I nosaltres, bueno, doncs, després d'un període, és un equip completament nou que comença a Europa, que comencem amb moltes coses i sabíem que era un club igualat, en què qualsevol, doncs, bueno, i s'ha donat aquesta circumstància, no? A lo millor deies, oh, el Dinamo doncs, no és el de les grans figures que tenia fa 3 anys o 2 anys, etcètera, etcètera, però bueno, és un gran equip i així ho ha demostrat, que ha guanyat els dos partits previs i avui s'ha jugat la primera plaça amb nosaltres, no?
Satisfet de la progressió de l'equip també en aquesta lligueta, tenint en compte que començava contra un Lladran Split que es presumia potser com el rival més complicat, guanyant per un gol, Esteu a un gol, i acabes guanyant per 5 gols al Dinamo en aquesta lluita per la primera posició. Satisfet amb aquesta progressió també?
Sí, molt satisfet, perquè sabíem que cada partit els jugadors creixerien, perquè els hi falta justament poder jugar a aquesta competició, i ens va donar molta seguretat també i motivació al guanyar evidentment la Supercopa, creure en nosaltres, això és molt important, creure en si mateixos, però veure també la dificultat que és jugar al màxim nivell a Europa, no? I aquest grup bueno, ara està bé. Clar que haguéssim preferit segurament tindre algun partit més assequible, però a nivell de nosaltres per créixer, o sigui, és fantàstic haver pogut classificar-se primers i a sobre fer tres partits del màxim nivell a Europa, això per nosaltres és fantàstic.
Suposo que fantàstic també és l'encreuament contra un segon, no? Perquè d'entrada t'evites ara vuitens, potser, si la sort no hagués estat del vostre cantó, un encreuament contra un equip hongarès, que segurament són del més fort que hi ha en aquesta Eurocup, no?
Bueno, ja està el Mladost, està l'OSC, està... Bueno, sí, com tu dius, els hongaresos, el Szolnok, vull dir, potser Mladost i Szolnok són equips que tenien wildcard a Champions, i aquest any pel tema Covid han reduït, i al reduir-ho, doncs, bueno, s'han quedat sense la wildcard i són dos equips realment de Champions, o sigui, que haguessin jugat la lligueta de Champions i estan a l'Eurocup. I després està clar que tots els primers de tots els grups són equips de màxim nivell, això està clar. Ullarmeni també, evidentment els grecs, a Radnitsky, vull dir, tots els primers són de màxim nivell. Llavors sempre és millor que et toqui un segon. Ara, això no vol dir que és una garantia de res. No és una garantia de res, però sí és cert que nosaltres volíem la cirereta al pastís guanyant avui, primer, perquè volem sempre guanyar, quedar primers i, bueno, a veure què ens depara, diguéssim, aquest sorteig i quin segon ens toca, no?
Doncs Quim Colet, entrenador de l'Astral Punt Natació Sabadell, felicitats per aquesta plena de victòries en aquesta primera fase de l'Eurocup i que l'equip pugui arribar el més lluny possible en aquesta competició.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i, bueno, encantats de que sempre ens seguiu i ens feu costat.
I encara un apunt més en clau waterpolo, perquè el femení de l'Astral Pool, amb quatre joves jugadores del planter, va sumar un plàcid triomf per 6-18 a la piscina d'un nou vingut a la divisió d'honor, a la categoria com és el Lleioa Basc, en el partit que obria la segona volta d'aquesta primera fase de la màxima categoria de waterpolo femení estatal. L'últim compromís de les de David Palma, després d'aquesta victòria a Terres Basques i abans de tancar el 2020, no serà aquest cap de setmana, sinó el següent a la piscina del Catalunya.
Hotel Suís.
I sense sortir de l'aigua, el Natació Sabadell haurà d'esperar per col·locar oficialment algun dels seus nedadors als Jocs Olímpics de Tòquio del pròxim estiu. Qui més a prop es va quedar el Trofeu Internacional Castalia Castelló, celebrat aquest cap de setmana, va ser Marina García. La nedadora del club va complir amb el requisit principal, rebaixar la mínima A als 200 braça, però els criteris només garantien aquesta posició per la guanyadora de la prova, en aquest cas la nedadora del Sant Andreu, Jessica Vall. En declaracions a Teledeporte, la barcelonina valora així el seu rendiment a la piscina Gaeta Huguet. Marina García.
He intentado hacer el mismo plan que la mañana. Ha salido así un poquito más lenta, pero bueno, es otra otra estrategia que al final me ha dado la oportunidad eso, de apretar en los últimos metros. Y me ha gustado esta sensación, así que trabajaremos sobre ello y ejecutar el mismo plan más adelante en el Open y conseguir la mínima.
Ara, com escoltàveu, Marina García haurà de revalidar novament aquesta marca a l'Open de Primavera si vol ser al Japó el pròxim estiu a les Olimpiades. La nadadora del Club Natació Sabadell és optimista veient com va anar la cosa a Castelló.
Me voy con la sensación de que he conseguido la mínima, tengo que hacerlo otra vez en el Open para poder clasificarme, pero me quedo con eso, con las ganas, las fuerzas, el ambiente que ha habido aquí y esto me da muchas ganas para continuar trabajando como lo hemos hecho hasta ahora.
Els altres dos representants del club que anaven en dinàmica de selecció espanyola, Catalina Curró i Àlex Castejón, no van apropar-se a les mínimes a la competició paralímpica. Com us dèiem en començar, el més destacat va ser el paper d'Òscar Salguero, repetint la mínima B en el 100 braça, la seva especialitat assolida l'octubre a les sèries mundials de Berlín. El del barri dels Marinals es va quedar només dues dècimes de la mínima A i aquest cap de setmana tindrà una nova oportunitat a l'estatal de natació adaptada que se celebra a Astúries, justament a Oviedo.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Molt bon dia, són 2:15.
Molt bona tarda, són les 7.
Des de l'Ajuntament ja estaven estudiant la possibilitat d'utilitzar mascaretes.
El director del Parc Taulí, Joan Martí, ha assegurat que l'objectiu d'aquesta segona onada és que el coronavirus no afecti tant la resta de serveis de l'hospital.
Ràdio Sabadell, el que passa quan passa.
Des de Transports Urbans de Sabadell s'han reforçat les freqüències de les línies 1, 2 i 3 per reduir el nombre de passatgers a cada vehicle i així millorar el distanciament físic entre els usuaris del servei.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Mal comptats i arribem a les 3 al final d'aquest primer programa de la setmana. Hem de rematar la feina parlant d'handbol perquè el Creu Alta Sabadell s'enfonsa una mica més a la primera nacional després de caure derrotat de 4 gols de diferència, 21-25, en el derbi contra el Terrassa. Ja us deia, en acabar la passada setmana al Sergi Parc que la cosa aniria de derbis entre, per exemple, el Javac Terrassa Sabadell a la Divisió d'Honor Juvenil de Futbol o aquest Sabadell Terrassa d'handbol. I això que els arlequinats van començar d'allò més bé, posant-se 5-1 amunt, només començar, però la gran arrencada seria el preludi d'un autèntic malson. Després de marcar el 7è gol, l'equip creualtenc es va estar més de 12 minuts sense veure porteria. El descans ja perdia, però només per un sol gol, 8-9, distàncies mínimes, i només començar la segona meitat, els agrencs no van perdonar i van arribar a guanyar fins a 7 gols de diferència. Un forat massa ampli per tancar pels de Sergi Cifré. El mateix tècnic reflexiona així sobre la derrota en el derbi del seu equip.
Se'ns ha juntat els últims minuts de la primera part amb els primers minuts de la segona, no sé quants minuts seria dir-te, però sí que ells ens han remuntat la primera part i després han agafat distància a l'inici de la segona part i sí que hem estat molt, molt ofuscats en atac i no trobàvem situacions clares de llançament i clar, això penalitza. Vull dir, si al final parteixes d'una bona defensa que inclús en aquest moment estàvem defensant i no es movia el marcador, nosaltres no marcàvem, però ells tampoc. Sort que teníem la defensa, però sí que és veritat que aquests temes d'atac els hem de corregir.
Al final, en aquest duel directe de la part baixa de la classificació, cinquena desfeta consecutiva del Sabadell, que es quedarà cué una jornada més amb 2 punts. Després del partit, el Sergi Parc, que hi era in situ en el pavelló, va poder xerrar una estona amb l'Eloi Vila, amb el jugador i director esportiu del Creu Alta.
Amb l'Eloi Vila, jugador del Creu Alta Sabadell Handbol, després de que els arlequinats s'hagin perdut 21-25 en el derbi contra el Terrassa. Eloi, com estem? Bona tarda.
Bueno, com estem? No massa bé. És evident, era un partit on ens anava no només dos punts, ja ho vaig comentar a la prèvia, que són quatre punts, són els dos que perds i els dos que guanyen, i a més un dels equips que és de la nostra lliga, dels que ells lluitaran per mantenir-se, tot i que estan traient molt bons resultats, i nosaltres no acabem de trobar la línia.
L'altre dia ens comentaves, si comencem a perdre punts contra rivals directes, si les presses ens comencen a entrar, les presses mai ens són bones. I avui 21-25, i és veritat que la segona meitat, en aquests minuts on estava el canvi d'intentar remuntar una remuntada impossible, sí que s'han vist una mica de presses en l'equip, no?
Sí, quan vas per darrere el marcador i el temps apreta, evidentment has d'arriscar una mica, però sí que és veritat que hem tingut pèrdues de pilota que són imperdonables per la categoria on estem jugant, i això els equips no ho perdonen. Hem de corregir aquestes coses, però sobretot l'error ve molt abans. Sortim molt bé, ens posem 6-2 per davant, i al principi de segona part anem 14-9. Estem parlant d'un parcial de 12-3, i aquí és on espera el partit.
Pel rival, per com s'ha donat la derrota, perquè al final el Terrassa és un dels equips que segur que estarà lluitant per la salvació. És la derrota més dura, i a més també t'ho pregunto veient els teus companys asseguts a la banqueta amb unes cares de frustració que ho diuen tot.
Sí, perquè sabem que són partits que podem treure, no tenim tan mal equip com per portar només dos punts, i cada derrota que sumem doncs, és com una llosa que et va caient a sobre i et va apretant, i és veritat que mina la moral. I bueno, el que has dit tu, les cares són el reflex de lo que està passant a l'equip. Però bueno, no queda un altre que aixecar-se i entrenar i lluitar cada partit, perquè estic segur que els punts vindran. El que passa que hem de corregir moltes coses.
L'última, Eloi. Una de les coses que heu de corregir, sobretot en atac, perquè ja us va passar fa un parell de setmanes contra el Poblenou, que també us vam venir a veure aquí, us vau bloquejar, va ser cosa de 10-11 minuts sense marcar la segona meitat. Avui han estat més de 12 minuts a la primera meitat clavats en els 7 gols. Què està passant?
Sí, a darrere la veritat que estem bastant còmodes. La primera part ens han fet 9 gols, però el problema és que davant ens estem encallant molt. Ens costa trobar solucions, no estem finalitzant bé des dels extrems, i clar, estem centrant molt el joc a zona centre, i els equips ho saben i es tanquen bé a zona centre. El problema sempre el tenim a davant, i després hem d'intentar també aprofitar totes les accions que puguem d'atac ràpid, perquè si en atac estàtic ens costa, com a mínim totes les gols que puguem treure en contragol o contraatac són atacs estàtics que t'estalvies, i això tampoc ho estem podent treballar massa. Al final, com tu has dit, quan quedava poc temps doncs hem intentat apretar, però bueno, després ja vaig una mica a contrarrellotge.
Eloi, ànims a seguir, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, vinga, us traurem, us traurem.
I agafem el cotxe i anem de Calbalsac a Gràcia, perquè si al Creu Alta li va quedar un mal regust la boca, tant o més amarg va ser el que va tastar l'OAR Gràcia al carrer Bocaccio. Davant del Sant Esteve Sarrovires, la situació semblava absolutament controlada a l'inici de la segona meitat, amb el 14-7 favorable, però la cosa es va complicar tant que el Gràcia acabava perdent en els últims compassos aquest partit. Una jugada que podeu recuperar, per cert, a les nostres xarxes socials, la de l'últim gol, i també a Ràdio Sabadell.fm, i que va portar polèmica perquè els jugadors de l'OAR no estaven ben col·locats en el moment del llançament de la falta. En tot cas, derrota 20-21, amb una remuntada increïble dels visitants, i per haver tirat per terra un avantatge tan clar, el capità de l'OAR Gràcia, Quim Baillo, considera imperdonable haver deixat escapar aquests dos punts.
Marcador de la mitja part, de 3-7, 6 gols amunt, i la veritat és que era molt favorable, anàvem amb el turbo posat, anàvem molt endollats, l'actitud era molt bona, i a la segona part ens hem anat inflant. I la responsabilitat va ser 100% nostra.
Va ser una tarda de dissabte negra per l'handbol sabadellenc, que va completar el femení de l'OAR Gràcia perdent clarament 28-15 a la pista del Sant Vicenç, un dels conjunts, això sí, més potents de plata. Les gracienques, recordem, tenen dues jornades pendents i demà recuperaran una d'elles a les 5 de la tarda contra un rival directe a casa, l'Associació Lleidatana. Demà dia festiu no tindrem programa, això sí, podreu seguir a radiosabadell.fm o a @radiosabadell a Twitter, la roda de premsa d'Antonio Hidalgo, prèvia al Sabadell al Corcón. També a 3:45 començarà el Girona B Mercantil o a les 5 aquest Oar Gràcia Femení, Associació Lleidatana. De cara a dimecres aquí a l'Hotel Suís, la ressaca de tots aquests esdeveniments, la prèvia del Sabadell al Corcón, amb Hidalgo, amb Anquela i amb les estadístiques prèvies del partit, Futbol Sala amb el Natació Sabadell i l'Escola Pia, o la grandíssima temporada dels equips de vòlei, els dos sèniors del club, ara mateix liderant la Primera Nacional. D'aquesta forma arribem a les 3 en punt pràcticament de la tarda. Us envio una abraçada enorme des del control de so del Roger Benet. Us ha parlat l'Adrià Arroyo. En nom dels esports de Ràdio Sabadell, podeu continuar informats a radiosabadell.fm o a les xarxes socials d'aquesta emissora, @radiosabadell a Twitter, també a l'Instagram o al Facebook. Demà passat més. Una abraçada. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.